Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Després d'aquesta pausa, reprenem la roda política que avui dediquem a conèixer com els ajuntaments de casa preparen l'estiu en aquest context de temperatures elevades. Ara toca a tertúlia, que conduirà la nostra companya Lourdes Meronyo.
Doncs així és, Sílvia, i per això recordem als nostres oients qui són les tres persones que ens acompanyen el dia d'avui. A Sant Sadurní tenim el Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní de l'Anoia. Molt bon dia, Pere, com estàs?
Hombre, Lourdes, bon dia.
Ben tornat, ben tornat. Vaig arribar tard a dir-vos a tots que vinguéssiu aquí, que us trobava a faltar.
Doncs mira, la propera venim aquí tots.
I tant, però jo no sé si em donarà temps, perquè... diria que ens queda una roda política només. Bueno. Estem a punt d'acabar la temporada ja.
Ho intentem.
Tenim a la Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola. Molt bon dia, Fina, com estàs?
Molt bon dia. La veritat és que hagués estat molt contenta de venir aquí a casa vostra, bueno, a casa teva, amb els companys de tertúlia d'avui. Entre altres coses perquè com a alcaldessa és la meva última tertúlia,
perquè
amenaço en venir com a regidora.
Molt bé, fantàstic.
Porto moltes regidories, per tant amenaço en venir, perquè és un espai en el que m'agrada molt, sobretot perquè quan et toquen companys de la categoria que tens tu avui, doncs sempre s'aprèn. Per tant... molt contenta.
Fina, et queda res, no? És aquesta setmana que feu el canvi o la següent?
La següent.
La següent.
El 19 presento renúncia i el dia 21 doncs anem a l'elecció del nou alcalde, que ja sabeu que és un pacte de govern,
Sí.
Perquè no ha passat absolutament res, només que els republicans tenim el costum de fer allò que prometem.
La Montse riu perquè a sobre avui tots tres sou del mateix partit polític. Montse Ventosa, alcaldessa de Llorenç del Penedès, molt bon dia novament.
Bones.
Bé, com que els tres us coneixeu, avui em serà relativament fàcil, però també és veritat que per ser l'última teva, Fina, no seré punyent avui.
No,
perquè és un tema que no em dona joc. És a dir, no puc ficar una mica de cullerada en aquest aspecte.
Jo crec que... Si amenaço en tornar...
Ja, no, ja ho sé, però com a alcaldessa et volia haver fotut una mica de canya i no podré avui. A la Montse la tenim encostipada, si sentiu tots, és que està una mica feta caldo des de fa unes setmanes. A veure, jo pregunto. Mira, vaig a intentar anar per una altra via... a veure si em dona una mica més de joc. Sí que és veritat que onades de calor, doncs ara sembla que començaran. Abans la Montse feia menció a aquests parcs o a aquesta naturalització. No sé si, o com ho veieu, millor dit, sembla que hem anat cap a l'asfalt en els darrers anys i de fa 5, i potser estic fent llarg el tema, en els darrers anys s'està agafant un altre cop aquesta sensibilitat pels arbres, quan havíem tallat, com si no hi hagués un demà. Creieu que aquesta és la via bona? I segona pregunta, i així aprofito. En alguns casos, i ja m'ho heu sentit dir o preguntar-vos-ho en altres rodes polítiques, sembla que el que fèiem en el passat potser no era tan dolent, no? A veure qui es llença a la piscina, mai millor dit avui.
Bé, jo crec que... Sí, perdoneu, dic.
No,
jo crec que és evident que és molt millor una cosa natural. De fet, potser el que hem de fer és justament tornar al d'abans, no? Jo a vegades dic, a casa meva teníem botiga i abans la gent venia i li abonaves l'envàs i portava una ouera, no? I tot plegat, potser el que hem de fer justament és tornar una mica al d'abans, amb tot, amb el consum, amb la manera de a vegades d'enfocar les coses. I en aquest sentit, per exemple, jo comparteixo que potser hem asfaltat massa i està bé que tornem una mica a tocar la terra, no? La humitat de la terra t'aguanta molt més, la humitat, la calor, no? És a dir, aquest entorn agradable te'l fa molt més un espai natural que qualsevol quatre parets amb un bon aire condicionat, no? La brisa sí que no és la mateixa fresca, però aquesta brisa o aquest airet que et pot produir un espai natural és molt més agradable i molt més doncs, que el que pugui ser un aire condicionat.
I més sa, també.
I més,
sobretot
i més
per la gola.
Però també aquí hi ha una contrapartida, que és el cost del manteniment al final de tot aquest arbrat. Perquè quan també posem arbres al mig del municipi, tots sabem que després tens molta feinada, no? És el que sempre parlem, dels costos que hem d'assumir i les dificultats de fer els pressupostos moltes vegades. Que, clar, hi ha una despesa molt important en neteja, en poda, no? en tot plegat.
Fina, Pere.
Sí, venim d'uns anys, unes dècades on l'urbanisme era molt, molt fred, no? Era tot asfalt, tot ciment, i ara estem retornant això que deies, aquest passat, no? Amb sòls més permeables, amb espècies autòctones. També s'han plantat aquests darrers anys arbres que són d'espècies exòtiques, que tenen un creixement ràpid, que aviat llueixen, però sí, com a contrapartida és que rebenten les voreres, etc. Ara apostem per espècies autòctones, que són de creixement lent, que no tenen tant manteniment, que segurament trigarem anys a veure-les boniques, però que sí que ens garanteixen doncs, aquesta biodiversitat que necessiten els nostres carrers. De fet, ja és habitual en un mateix carrer veure 3-4 espècies d'arbres diferents, totes autòctones, doncs, per tal de fomentar doncs, això, no? El que realment ha de ser un carrer, un espai urbà, amb ombres, i que afavoreixi també la biodiversitat. I això també implica escocells ben amples, parterres enjardinats, que els terres transpuïn, que filtrin l'aigua. I això, doncs, és bo per tot.
Mm-hmm. Fina.
Sí, jo estic totalment d'acord amb tots dos, I també, no cal dir-ho, no? Com que tot això ho hem, mica en mica, li estem donant el tomb, perquè, com hem dit, vam passar d'asfalt pur. Clar, jo veig, en el cas d'Olèrdola, no? Dos o tres parcs que al final has de buscar la part de l'ombra posant tendalls, quan podríem tenir arbre natural, no? De diferents espècies i sobretot d'aquestes que no rebentin el terra amb grans escorcells, perquè si no, doncs tot se'n va en orris, no? Però realment, no? Penses, ostres, deixeu-m'ho dir així, que malament es va fer en el passat quan es va apostar per l'asfalt en un lloc com les tres poblacions que estem parlant, i moltes altres, però diga, estem en uns llocs privilegiats com per tenir natura. Clar, després hi ha una altra banda, una altra part, que és, cada vegada hi ha més al·lèrgies, hi ha vegades que la gent se't queixa perquè no pot anar al parc, perquè hi ha diferents espècies, i aleshores també els has de tenir en compte. És que, fixeu-vos que al final, tot és com una mica complicat, no? Perquè tu vols un espai natural, però llavors hi ha gent que et diu que no pot anar-hi perquè cada vegada, insisteixo, les al·lèrgies són més. No sé, segur que no ho farem res bé per tothom, però que sí que és veritat és que no hi ha com la natura, com que explicaves tu, no? D'aquests que si hi ha humitat, que es filtri a la terra, que aquesta olor de terra, aquest espai lliure, natural, i que l'ombra te la donguin els arbres, per mi no té res a veure en quan trobes asfalt i que hagis de posar, doncs això, tendalls per tenir una mica d'ombra perquè les criatures puguin jugar al parc.
Déu-n'hi-do, si al final trobem a faltar, no? I necessitem, no?, aquest contacte amb la natura que està molt bé. Anem a parlar del tema de mesures d'estalvi d'aigua. Ara entrem en una època, no sé si a Sant Sadurní i a Olèrdola tant com, en aquest cas, una zona de Llorenç del Penedès on hi ha cases i es dispara possiblement el consum d'aigua per omplir piscines. En quin punt estem de les piscines? Es poden omplir? No es poden omplir? Hem sortit de la sequera? No hem sortit? En quin punt estem?
Hem sortit de la sequera. Ja ara es pot fer absolutament tot el que es feia abans de la sequera. Sí que és cert que les dades que tenim aquí a Sant Sadurní ens indiquen que estem amb un consum d'aigua per sota el llindar que ens marcava la situació d'emergència. Vull dir que les coses s'estan fent bé. També som conscients que ara hi haurà un repunt, no?, amb això, amb la temporada d'omplir piscines o de regar més els jardins. Entenem que hi haurà un punt, però en general estem amb un consum d'aigua més que satisfactori. La gent està fent bé la feina, les pèrdues d'aigua de la xarxa també estan molt controlades, s'ha treballat bé i hi ha aquesta consciència de mantenir, no?, aquest ritme. De fet, és el que dèiem abans, els focs s'apaguen a l'hivern, i les sequeres es preveuen quan, o es prevenen quan hi ha un règim de pluja. Tot aquell plan de començar a construir infraestructura, digue-li dessaladores, digue-li embassaments i tot això, s'ha de fer ara. No hem de pensar que ens ha de venir, perquè hem de pensar que ens vindrà una altra sequera, i si no ho preparem ara no estarem preparats un altre cop. Per tant, aquestes coses també s'han de tenir en compte.
Aquí, i perdoneu-me un segon, aquí Navajo, és a dir, hem sortit de la sequera perquè ha plogut molt, però no hauria de ser el moment de fer reserves.
Sí, sí, ha de ser així.
Perdona, de fer reserves i també, com deia el Pere, de posar tota l'artilleria en intentar fer un rendiment de la xarxa el més òptim possible. O sigui, fer les inversions per no perdre aigua, igual que continuar conscienciant la ciutadania de que per molt que hàgim sortit de la sequera, perquè nosaltres vam ser dels últims en sortir, estàvem en prealerta, i ara fa cosa d'un parell de setmanes, em sembla que va ser o tres, ja vam sortir de, fins i tot de la prealerta, que en prealerta podies omplir piscines també, però d'aquí a tirar i dir es pot fer com si no hagués passat res, doncs penso que hem de ser cautelosos i continuar explicant a la ciutadania que, tot i que no hi ha aquesta restricció, siguem conscients de que ens en vindrà una altra de sequera. Perquè, vull dir, com dèiem fa una estona, no? Pensem que ens vindrà un estiu sec. Altra cosa és que tinguem més aigua perquè ha plogut molt, però jo no en soc gaire optimista de que no acabem l'estiu amb alguna advertència important.
Nosaltres no hem tingut, de fet no hem estat mai ni apenes en alerta, perquè sempre hem tingut aigua a Llorenç, però sí que és veritat que, una mica el que comentava, no, és el moment ara de fer les inversions. A part que la Generalitat, doncs, des del govern de la Generalitat, s'hagin de fer inversions en dessaladores i altres sistemes que es puguin, doncs, d'aigües regenerades, comunitats de regants, tot el que puguem fer, benvingut serà, perquè és evident que aquest any passarem potser així per la tangent, però que ens en caurà un altre aviat, segur. Però també nosaltres des dels ajuntaments, no, hem de millorar, com dèieu tots, la xarxa d'aigua, i no és una tasca fàcil ni econòmica, perquè té un cost molt elevat, i en algun moment tothom tenia pressa, des de la Generalitat també, no, és a dir, l'ACA ens van ajudar amb subvencions, i ara de cop i volta no, s'han acabat, no, continuem, hem fet un trosset, hem arreglat un trosset, doncs cada municipi ha tingut aquests 300.000 euros dels que ho han demanat per millorar la xarxa d'aigua, però ara n'hem de fer un altre tros, perquè les pèrdues, el problema principal el tenim amb les fuites, amb les fuites d'aigua. El problema principal el tenim sota terra, no? No tan sols en el consum. Jo recordo que quan estàvem en sequera parlaves, deies, és que toquen 200 litres. Deia, però jo no me'ls gasto, 200 litres. No, és que perquè tu te'n gastis 90, a l'Ajuntament, no, pel camí, n'hem perdut 100, no? I en el millor dels casos, perquè hi havia ajuntaments que en perden 300 de litres d'aigua, perquè te n'arribin 90. Vull dir que aquí és on hem de posar-hi el focus, bueno, entre altres coses. Però jo sí que també, com comentava ara el Pere, jo crec que s'ha pres molta consciència. I més que ens falta, una mica, perquè malgrat que tots som conscients, o la majoria de les persones som conscients que l'aigua és un bé escàs i l'hem de cuidar, continuem, doncs, això, no? Fent jardins, omplint piscines, i cada vegada hi ha més gent que té una piscina a casa. Abans teníem una piscina al poble i anàvem tots allà, i ara cadascú vol la seva piscineta a casa, no?
És això més econòmic, nedar al poble.
Jo penso que sí.
És bastant més econòmic que mantenir una piscina a casa,
però
a casa
ara, fins i tot, sigui, no sé, casetes aparellades, tothom vol la seva piscina. I en això, per exemple, doncs nosaltres, almenys en el nostre cas, i segurament com a tot arreu, no? La factura de l'aigua és exponencial. Quan més gastes, més pagues. Es pagarà a preu d'or, però al final també acaba sent de dir, bueno, doncs les persones que tenen més poder adquisitiu es poden permetre el luxe de malbaratar l'aigua, i no és això, no? Hi ha un punt que hauríem de dir, no, fins aquí, el teu tope és aquest, i ja has consumit prou. No sé, a vegades sóc una mica radical, però és que em sembla...
Sí, va per trams, no?
Va per trams, però quan més consumeixes, el tram és més car, no? Llavors, clar, hi ha un punt que dius, bueno, clar, doncs si tens molts diners et pots permetre de dir, bueno, doncs... I crec que hi ha un punt de responsabilitat que també hauríem de tenir, que encara que tu puguis permetre i puguis pagar l'aigua, hem de ser respectuosos i intentar, doncs, no sé, fer-ne un bon ús.
De fet, si mirem la factura de l'aigua, l'aigua pràcticament és gratuïta. El que et val diners és portar-te a la casa, perquè estem parlant famílies de 4 persones que paguen 45 euros al trimestre. com és el cas aquí Sant Sadurní, doncs és molt, molt, molt econòmica. I potser no li donem el valor que té perquè a nivell econòmic tampoc li estem donant. Llavors, aquí també hauríem de fer un pensament, no, al respecte.
Sí, però a veure, tu parles de Sant Sadurní, on el preu de l'aigua és econòmic. A Llorenç, no ho sé, jo a Banyeres paguem molt poc, però perquè no ens l'hem venuda.
Exacte, continua sent de gestió municipal la nostra també.
En el moment que passa una gestió com aquí a Sant Jaume dels Domenys, que es va vendre, la factura de dues persones pot arribar, no sé si a 60 euros. Cada dos o cada un. I ara no sé si la jefa m'està escoltant i m'ho podria dir, però clar, al final és econòmic perquè encara teniu aquesta gestió municipal. Segons on vagis, aquests preus
no és gestió municipal, l'aigua.
No.
No, és una empresa que està... la propietària són els veïns de Sant Sadurní que tenen accions. És,
o sigui, una cosa, com una cooperativa.
Una mica estranya, sí.
Ostres, que curiós, sí.
Sí.
Fina, i vosaltres com ho teniu?
Nosaltres tenim... nosaltres estem dintre del consorci de Congiac i Giacsa, som diferents ajuntaments i és municipal, però amb un consorci amb diferents ajuntaments. Però jo sí que em voldria quedar amb el que deia el Pere, no? És que a l'aigua no se li dona el valor que realment hauria de tenir. Sempre s'ha vist com barata, i és difícil que la ciutadania entengui que és un bé i que com a tal s'ha de pagar. Ja ho dic perquè nosaltres hem passat per un procés importantíssim d'un augment de la tarifa a l'aigua, bàsicament doncs perquè Atella, que era el que ens subministra, el que ens suporta, doncs ens va pujat en dos anys 150.000 euros. Un mes per dir, hola, estem aquí. Vull dir, va ser la primera cosa que va ser entrar a mandat, un augment de 90.000 euros, després un altre de 70.000, per això ja puja a 160, però jo he dit 150, però són 160, però és que després tinc 40.000 euros més d'aquí fins a 10 anys, a part del 8,1% que ens han anunciat que tots els ajuntaments se'ns apujarà. Doncs què passa? Que la ciutadania estava acostumada a no pagar l'aigua a un preu com era el que s'havia de pagar. Tot això, quan ve de cop, és quan la gent acaba dient, escolta'm, jo això és una mala gestió de la gent que està davant. Nosaltres aquí no hi tenim res a veure, perquè els preus no els posem nosaltres, no? I hem de conscienciar que es fan moltes inversions, i ara torno a el que parlàvem abans, moltes inversions per no malbaratar l'aigua, per tal de que la que realment paguem sigui la que consumim, però totes aquestes inversions, com es deia abans, l'any passat hi va haver molta aposta doncs per donar subvencions perquè es fessin actuacions, i això, escolta, m'ha plogut una mica i sembla que ja no hi sigui. I també hi ha una altra cosa, que a nivell d'inversions, quan ara parlo del nostre cas, nosaltres hem posat 870.000 euros a arranjar unes canonades del polígon industrial de Sant Pere Molanta, que és on més perdíem allà, i a Sant Miquel d'Olèrdola, i és una inversió sota terra que ningú veu. Això ja ho vaig explicar una altra vegada.
I que no dona vots.
Mira, Lourdes, em vas acabar amb la mateixa frase. I no dona vots. Però, en canvi, quan estàs al davant, tens aquesta responsabilitat justament perquè en som conscients de que l'aigua té un cost i que tothom hauria d'entendre que cada vegada que obrim l'aixeta, vull dir, no ho abaratem, però vull dir que hem d'utilitzar només la que sigui necessària. I després, i amb això acabo, ara sí, ara torno al que també dèiem, aquesta dèria per posar piscines. Nosaltres estem amb un espai aquí a Moja en la que s'estan fent cases, i si hi ha 5 cases, jo crec que hi ha 6 piscines.
Mare meva.
I tothom té la seva. Vull dir, i és totalment respectable. El que passa que sostenible no és. Vull dir,
no.
Aleshores, a part de tot això, després la ciutadania ens reclama una piscina municipal. Clar, són les incoherències. I una altra cosa, i amb això sí que acabo de veritat, que tu deies, és més econòmic tenir una piscina municipal que una a cada casa. Home, com a propietari de la casa sí, però una piscina municipal, els dos que teniu piscines, perquè la meva encara la posem en marxa, ja et dic, l'estem arreglant ara, i després la posarem a marxa, però una piscina municipal que la mantingui l'Ajuntament és un dineral, també.
Sí. No, 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 jo em referia que és més econòmic per la població, que l'Ajuntament posi... No, totalment. És a dir, l'Ajuntament tenir una piscina municipal, obrir-la i mantenir-la, i tot amb les mesures fito, sí, el que sigui, sanitàries, m'imagino que és important la despesa. I dubto molt que amb els passis que es fan cada any surtin els números.
És deficitària, segur.
És deficitari, però els serveis públics, per definició, sí, són deficitaris. Sí. No, res a dir amb això.
No. Al contrari, jo penso que, a més a més, el que ens donen espais com la piscina és tot un tema de socialització important, eh? Vull dir que no se'm malentengui. No, només he puntualitzat, que és una despesa, però estic totalment d'acord. Qualsevol servei és deficitari per naturalesa. Tots. Parlem de l'aigua, parlem de les piscines, parlem de les escombraries, tots són deficitaris.
Però al final sí que és més sostenible, no?, el que dèiem, Fina, en lloc de tenir-ne una a cada casa, en tenim una, la compartim, tenim espais comuns, la canalla juguen, no ho sé, jo la trobo també molt més maca, no?, de fer l'estiu, de passar l'estiu a la piscina. La nostra, justament, a més, per exemple, doncs, és molt ombrívola, no?, té zones verdes, és una piscina, és molt agradable estar-hi, de veritat. Jo a vegades vaig, doncs, això, una estoneta, a llegir, a descansar. És un lloc agradable i et trobes gent, la fas petar, no? Jo entenc que a casa també està bé, però al final és recuperar aquest punt de consciència, de dir, ostres, realment cal. Intentem no ser egoistes en aquest sentit, no? I intentem ser una mica generosos i, com bé dieu, estem acostumats a obrir l'aixeta i surt l'aigua, i no, i l'aigua és un bé molt escàs i ho hem de valorar moltíssim, no?
Què en penseu, Pere?
Sí,
no té sentit des de fa estona.
Estic totalment d'acord. El que us deia, l'aigua és molt fàcil, obres l'aixeta i et surt, i no li donem el valor que toca. I això, no sé per on passa, eh? Passa segurament per fer més educació, que ja se'n fa molta, però probablement també donar-li el valor econòmic que té, el valor econòmic real, perquè sabem que això s'acabarà convertint en un bé escàs. De fet, tots els que parlen sempre de geopolítica parlen que el conflicte del futur no vindrà pel petroli ni per les matèries primeres, sinó que vindrà per l'aigua. Sí. I això és una realitat que està aquí a la cantonada.
No sé quin futur tindrem, eh? La veritat és que a vegades em fa rumiar molt aquest tema, i és veritat que quan tenim les coses no li donem importància, i quan les perdem és quan ens adonem, no? Quan tenim una sequera o quan, per fi, els ajuntaments us poseu a mirar sota terra i veieu aquestes pèrdues, no?, famoses, que durant anys i panys ningú ha fet res, no? Una mica de conscienciació. Ens queda res, no arriba un minut, així que aprofito per acomiadar-me amb tranquil·litat. Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Fina Mascaró, alcaldessa, fins la setmana vinent, d'Olèrdola, i Montse Ventosa, alcaldessa de Llorenç. Moltíssimes gràcies, com sempre, per estar aquí amb nosaltres als estudis de les diferents ràdios que conformem el Penedès en Xarxa. I si no ens escoltem, espero que sí, que tingueu un bon estiu.
Moltes gràcies.
Moltes
gràcies. Fins la propera.
Adéu.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Us deixem amb el flash informatiu de 11:15, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber què passa a l'Alt i al Baix Penedès, i tornem amb el pupitre.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Unió de Pagesos reclama l'autorització perquè tractors i maquinària agrícola puguin circular per la C-15 durant el període de la sega i la barema. El sindicat agrari ha reclamat al Departament de Territori l'autorització perquè la maquinària agrària pugui circular pel tram entre Igualada i Puigdalba del 15 de juny fins al 20 d'octubre, coincidint amb les setmanes de la collita de cereal i la barema, com s'ha fet en els últims anys. Recorden que es tracta d'una via ràpida que no disposa de vials de servei al llarg de tot el recorregut i en els trams on sí que n'hi ha, aquests es troben en un estat impracticable, fent inviable el pas de la maquinària agrària. A més, el sindicat demana a la Conselleria de Territori que convoqui una reunió per conèixer el projecte de millora de la xarxa de camins agrícoles a l'entorn de l'eix diagonal al Penedès, que va presentar el 10 de maig. El sindicat interpel·la així el govern a trobar una solució definitiva al pas de la maquinària agrícola. Unió de Pagesos recorda que el fet de forçar la circulació de vehicles agraris per les vies alternatives a la C-15 comporta riscos pel fet que aquest tipus de vies en molts casos són estretes, amb revolts pronunciats i poca visibilitat. El centre esportiu municipal Els Joncs es remodelarà per ampliar espais i millorar l'eficiència energètica. L'Ajuntament de Cunit informa que el centre esportiu municipal viurà en breu una important actuació de millora i ampliació que permetrà donar resposta al creixement de la demanda i continuar fomentant l'activitat física i els hàbits de vida saludables entre la ciutadania. Les obres, que ja han estat licitades i es preveu que s'iniciïn a finals de juny de 2025, contemplen l'ampliació de la planta baixa de l'equipament amb la creació de dues noves sales, amb la intenció de traslladar la sala de cycling indoor a la planta baixa i ampliar l'espai de fitness i musculació amb l'espai de l'actual cycling. Aquesta actuació permetrà incrementar l'oferta d'activitats i optimitzar l'ús dels espais actuals, podent assumir més usuaris i usuàries al centre esportiu. En l'objectiu d'informar la ciutadania sobre els motius de la implantació del nou sistema de recollida de residus, a Sant Martí Sarroca s'han programat reunions informatives aquesta setmana, totes a les 8 del vespre. Aquest dimarts dia 10, al local del centre de la Bleda, dimecres al local del centre del nucli de Sant Martí i dijous dia 12 a les antigues escoles de la Rovira Roja. A partir del mes de setembre i fins al desembre es durà a terme una campanya comarcal de comunicació i sensibilització. La previsió és que el nou sistema entri en funcionament a Sant Martí entre novembre i desembre del 2025. Junts per Sant Sadurní ha sol·licitat formalment a l'Ajuntament la creació d'una comissió de seguiment per avançar cap a la construcció d'un teatre a l'Ateneu Agrícola i un auditori al centre. La proposta es va presentar en l'últim ple municipal per boca del portaveu del grup, Ton Amat, qui va defensar que aquesta iniciativa és una necessitat històrica pel municipi. Segons Amat, la comissió haurà d'incloure tots els grups municipals i les dues entitats implicades amb la voluntat de sumar esforços i reforçar l'activitat cultural local. A més, va instar el govern municipal a cercar un acord amb les entitats propietàries perquè es faci efectiva una cessió parcial de les instal·lacions a l'Ajuntament, mantenint alhora la gestió per part de les associacions. Per tal de fer realitat el projecte, Junts proposa utilitzar els fons de la Fundació Parera per crear una nova fundació amb participació municipal que impulsi la construcció de l'auditori i en gestioni el funcionament.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. Un cop al mes, la Carme Ortoll, mestra de mestres, ens porta al Penedès en xarxa a la secció El Pupitre, per parlar d'ensenyament. Avui ens planteja la importància de difondre entre infants i joves hàbits saludables. Com sempre, des de Canal 20, amb el Raimon de Cara.
Sílvia, així és, prenem posicions al pupitre. Com sempre, ens acompanya la Carme Ortoi. Molt bon dia, Carme.
Molt bon dia.
En aquest programa del Pupitre d'aquest mes de juny, de què parlarem?
Mira, avui, aquest mes de juny, al Pupitre parlarem dels hàbits saludables, sobretot en alimentació. De fet, tots els mesos de l'any són bons per practicar hàbits saludables que ens ajudin a viure en salut. Però ara, que ja tenim aquí l'estiu, potser és un bon moment per fer uns recordatoris que segur que ens aniran d'allò més bé, tant a petits com a grans. Altres vegades al Pupitre ja hem parlat d'hàbits i de propostes saludables, però avui ens referim bàsicament en els centrats en l'alimentació i en els àpats.
Com comentes, ens centrarem avui a parlar d'alimentació, però quins podríem dir que són, de manera molt resumida, els hàbits més recomanables que hauríem de tenir presents d'una manera normalitzada en totes les cases, a més dels referits a l'alimentació?
Mira, per viure d'una manera més saludable, tots ho sabem, hi ha diferents hàbits que ens hi poden ajudar i que van lligats a l'alimentació, perquè és entre tots ells els que ens ajuden a gaudir d'una vida més beneficiosa. Els estudiosos ens diuen que un aspecte important que hem de tenir cura, sobretot amb estar forts i estar sans, i és adquirir, de fet, l'hàbit regular de fer activitat física, de fer esport. Recordar també que el nostre cos, igual que necessita moure's, també necessita descansar, dormir les hores. Això també és sempre, en petits i joves, sempre s'ha dit que el dormir, el descansar, moltes vegades és tan important com el menjar. Un altre de rellevant és el tenir el cos net. Recordar que cal dutxar-nos regularment, així com rentar-nos diàriament les dents i portar sempre les mans ben netes. De fet, sempre hem sentit a dir també que una bona salut sempre comença per unes mans ben netes. Un altre hàbit, sobretot pels infants i joves, és el seure bé, en bona posició del cos. I també en aquestes edats escolars tenir molta cura d'agafar pesos i regular bé la càrrega de les motxilles que porten a l'esquena. Un altre, sobretot a l'estiu, és el de protegir-nos del sol en hores fortes. I entre molts altres que en dirien, tant petits com grans, aprofitar el temps lliure en família, jugar i divertir-se. Sempre aquest aspecte també és important pel nostre benestar. I com sabem, no està de més sempre recordar que parlar i pactar, si cal, les estones diàries que dediquem a l'ordinador, al mòbil, a la televisió, a les pantalles i altres aparells tecnològics i electrònics. Tots aquests són hàbits que ens complementen el de l'alimentació saludable per créixer sans d'una manera més òptima.
I ara, sí, fixem-nos en l'alimentació. Què hem de tenir realment presents perquè sigui una alimentació al màxim de saludable?
Mira, l'alimentació és un aspecte molt important perquè és un procés que ens acompanya cada dia de la nostra vida. Allà, amb ella, obtenim els nutrients i l'energia que ens permet viure i cobrir les necessitats del nostre organisme. Segons el què, el com mengem pot repercutir molt directament en la nostra salut. De fet, cada país i cada poble és un món a l'hora d'alimentar-se i de compartir els àpats. Sabem que hi ha moltes tradicions i enfocaments que ens determinen aquest aspecte, segons les cultures, els països i el lloc on es viu. La nostra està més relacionada amb uns hàbits alimentaris de la cultura que en diem mediterrània. Però sigui quina sigui, el que ens cal és una alimentació saludable, que és aquella que, segons els estudiosos, es considera satisfactòria, suficient per cada cos, completa, equilibrada, variada, harmònica, segura, adaptada a les persones segons els entorns i les feines que desenvolupen i que, a més, és sostenible i assequible. Un altre aspecte recomanable és pel que fa a les menjades, els àpats i el menjar bé. Que tinguem present que es recomana com a mínim fer asseguts i tranquil·lament i sense presses el dinar i el sopar.
Hem dit que de propostes n'hi ha moltes de saludables i una de les més recomanables on nosaltres vivim, com has dit, és la dieta mediterrània. Recordem en què es basa aquesta dieta?
Mira, la dieta mediterrània es basa en construir aliments d'origen vegetal, consumir aliments d'origen vegetal, a poder ser frescos, fruita fresca, verdura del temps, llegums, fruita seca, cereals, oli d'oliva, làctics, en segons quines edats preferentment fermentats, així com peix, carns i ous. I acompanyada sempre d'aigua, que de fet és la beguda més saludable, ja que tots hauríem d'adquirir de manera natural en la nostra alimentació entre 8 i 10 gots d'aigua al dia, n'hauríem de beure, com també sucs naturals, llets o herbes, sempre tenent a les edats i les necessitats de cadascú, és clar. També és important en aquesta dieta i en qualsevol utilitzar els aliments locals i naturals que ens aporta cada estació de l'any.
I atenent, com ara deies, a les estacions de l'any, quines fruites i verdures serien més saludables a casa nostra, ara que està venint, que tenim a tocar l'estiu?
Al Penedès tenim la sort que, gràcies al clima mediterrani i a la riquesa agrícola de la zona, a l'estiu tenim una gran varietat de fruites i verdures de quilòmetre zero. De fruites, el juliol i el juny tenim unes bones cireres, préssecs, nectarines, entre moltes d'altres. Més cap a l'agost, els albercocs, les prunes i les figues. I cap a finals d'estiu ens arriba el raïm. I tot l'estiu, tomàquets. Perquè, de fet, els tomàquets botànicament són fruits, encara que a la cuina es consideren hortalisses i són rics en aigua i en vitamines, en minerals i en fibra. Pel que fa a les verdures en aquesta època, podem guardir d'uns bons pebrots i albergínies, molt bones per fer la brasa, escalivades o en samfaina, així com els carbassons, les mongetes tendres, els enciams, la ceba tendra, els alls, entre molts altres. De fet, molts d'aquests productes els podem trobar a pagès, en petits productors de la zona, al mercat setmanal o a les botigues del barri.
Darrerament se'n parla molt, està, sembla de moda, però què són realment els productes de quilòmetre zero? Per què hem d'utilitzar, Carme, aliments locals de proximitat?
Mira, a diferència dels productes alimentaris que viatgen milers de quilòmetres des del seu lloc de producció fins al supermercat o a la botiga on els comprem, fins a casa nostra, existeixen els anomenats quilòmetre zero o productes de proximitat. La singularitat principal d'aquest tipus de productes és que tenen en compte la distància entre el punt de recol·lecció o producció i el seu lloc de consum final. Es tracta d'una tendència que ha sorgit amb uns moviments d'associacions gastronòmiques que es preocupen i defensen d'una manera bona d'entendre l'alimentació, focalitzada en l'ecologia, el desenvolupament sostenible, la promoció de la biodiversitat, el comerç just i el compromís ètic amb els productors i amb els pagesos.
De fet, perquè un producte sigui considerat de quilòmetre zero, quins principis hauria de seguir?
Ha de ser, d'una banda, productes locals produïts i consumits en un radi que no pot ser superior als 100 quilòmetres. Que siguin productes de temporada, que siguin productes ecològics, que el seu procés de producció i transport compleixi unes normatives i que garanteixi que es tracten d'aliments naturals i no se'ls ha afegit productes químics ni tòxics. I que tot el procés de producció, transport, es realitza amb una protecció del medi ambient. Els defensors de potenciar al màxim el producte de quilòmetre zero o de proximitat tenen com objectiu, també, el voler reduir el fort impacte ecològic que comporta el transport de matèries primeres a milers de quilòmetres de distància i són partidaris d'un estil d'alimentació més saludable i més natural, sense fer servir o limitadament aquells productes artificials justos per la seva conservació.
I què cal tenir en compte a l'hora de planificar uns bons àpats saludables, sobretot a les diferents franges d'edat?
En alimentació, a més de tenir en compte les necessitats de les diferents franges d'edat, com deies, també ens hem de fixar molt en el que requereix cada cos i fer unes bones adaptacions nutricionals. Pel que fa referència a la infància, tots sabem que es caracteritza per ser una etapa on hi ha un major creixement físic i desenvolupament psicomotor. Això significa que l'alimentació no ha de proporcionar només l'energia per mantenir les funcions vitals, sinó que ha de cobrir unes necessitats relacionades amb el creixement i amb la maduració. L'infant, des que és nadó, aprèn a mamar, a succionar, a mastegar, a empassar i manipular aliments, i també a descobrir diferents olors, gustos i textures, amb la finalitat que s'incorpori a poc a la seva alimentació dins de l'alimentació familiar. L'educació alimentària en aquesta franja d'edat té l'objectiu d'aconseguir, a més d'un bon estat nutricional, l'aprenentatge d'hàbits alimentaris saludables. I en aquest sentit, és bo tenir present que totes les criatures mengen quantitats diferents, encara que tinguin la mateixa edat, I la millor manera de proporcionar-li la quantitat d'aliments que necessiten és respectant la seva sensació de gana i saciedat. Ara, això sí, en cas de que la criatura veiem que no menja prou o que no té gana, llavors cal una revisió acurada amb els especialistes, és clar. Les necessitats energètiques i nutricionals en els primers mesos són cobertes per l'alletament matern exclusiu o, en el cas que no sigui possible, pels preparats per a lactants. A partir d'uns 6 mesos, aleshores, mantenen, si pots, i si es vol, l'alletament matern, es van incorporant nous aliments de manera progressiva, tenint en compte també el desenvolupament psicomotor i l'interès de la criatura. Quan va creixent, cal tenir en compte vestir-se d'una alimentació que garanteixi un creixement i un desenvolupament tant físic com intel·lectual adequat, que cobreixi les necessitats nutricionals pròpies de la infància i després, més tard, de l'adolescència. En aquest sentit, la base de l'alimentació saludable, segons l'Agència de la Salut Pública de Catalunya, diu que ens cal potenciar aliments frescos, o mínimament processats, de temporada i de proximitat, la fruita fresca com a postre habitual i com a complement, les hortalisses en els àpats principals, els llegums i la fruita seca, crua o torrada sense sal, els farinacis com el pa, la pasta, l'arròs i molts d'altres, els làctics sense sucres afegits en forma de llet, iogurt natural o formatges, l'oli d'oliva verge, tant per cuinar com per amanir, i l'aigua com a beguda bàsica, tant en els àpats com entre hores. Cada cosa de l'esquema apuntat sempre es tenint en compte de fer-ne una bona distribució tant en freqüència dels aliments com en la seva qualitat. I tots els àpats, tant els que es fan en família com els escolars, amb una actitud respectuosa i tranquil·la cap a l'infant i jove, per fer que l'estona del menjar sigui un moment agradable, relaxat, d'interrelació i de comunicació.
I també és important compartir, a més del que hem dit, del que cal potenciar, el que ens cal reduir o fins i tot evitar.
Sí, mira, ens cal reduir sobretot els aliments ultraprocessats, les llaminadures, les begudes ensucrades com coles i altres begudes, la brioxeria, les postres làctiques ensucrades, el menjar ràpid, les preparacions derivades de càrniques processades i que no són del tot natural, com alguns embotits, alguns embotits, patés, salsitges o hamburgueses, no pas els que estan fets amb espècies naturals. I alguns dels que cal evitar, sobretot durant la infància, també l'adolescència, són les begudes alcohòliques de qualsevol tipus, les begudes amb edulcorants acalòrics, tipus 0, les begudes energètiques, amb elevat contingut en cafeïna i sucre, la presa de suplements de vitamines i minerals, com la substitució d'una alimentació saludable. I també les pantalles durant els àpats, Això també ens ho cal evitar.
En aquest sentit, en els infants i els adolescents, com s'aconsella la distribució de les ingestes al llarg del dia per tal d'evitar que transcorri massa temps entre menjades i que apareguin dèficits energètics i nutricionals?
Mira, l'estructura habitual dels àpats dels infants i dels adolescents del nostre entorn ja sabem que és la de 3 àpats principals, esmorzar, dinar i sopar, i 2 de secundaris, un a mig matí i l'altre a la tarda, a l'hora de berenar. És important que aquests àpats es realitzin en uns horaris adaptats a les activitats dels infants i joves, tal pel que fa als seus hàbits individuals i familiars, com d'horari d'escola, d'institut i d'activitats extraescolars en què participa cada nen i nena. D'altra banda, també és important recordar que la promoció d'hàbits alimentaris saludables per part de la família contribueix en molts casos a prevenir problemes de salut que poden perdurar durant l'etapa adulta, com ara l'obesitat, la diabetis, la hipertensió arterial, això com a aparició de possibles trastorns de conducta alimentària també, que generen i apareixen en aquestes franges d'edat. I sobretot no ens podem oblidar mai, tant en els petits com en els adolescents i grans, que l'aigua és la millor beguda, com hem dit, per a tots, tant durant els àpats com entre hores.
Pel que fa a l'alimentació, aquest cop de manera més específica a les edats de l'adolescència, què ens cal saber? Quins serien els conceptes clau que cal tenir en compte?
Aquesta és la segona etapa de la vida amb un major creixement, caracteritzada per grans canvis físics i psicològics, de manera que els adolescents presenten en aquest període unes necessitats nutricionals específiques que hi hem de donar resposta. Com en qualsevol etapa, és molt important tenir en compte que aquestes s'han d'individualitzar en funció del sexe, l'activitat física i també del moment maduratiu en què es troba cada adolescent, i també que han de tenir els ulls ben oberts en què és durant l'adolescència que es produeix un procés de recerca de la pròpia identitat, de manera que els joves tendeixen a qüestionar, fins i tot a no acceptar, els valors existents en diferents aspectes de la vida, inclosa en l'alimentació. Durant l'adolescència hi ha un augment de les necessitats energètiques, proteiques i alguns micronutrients com el calci, el ferro i certes vitamines. En aquest sentit, els mitjans de comunicació, a vegades la moda i a vegades les amistats, tenen una gran influència en els seus hàbits i també en els àpats. Per això ens cal fer estar molt atents, perquè es converteixen alguns d'ells en una població vulnerable, ja que poden dur a terme conductes de risc. En la majoria d'instituts es realitza un horari compacte, per exemple, de les 8 a 2:15. Aquests horaris, d'estar alerta perquè poden comportar que els adolescents estiguin més moments sols en els àpats principals. I això, algunes vegades, provoca la desnutrició de la seva alimentació, ja que tenen tendència a saltar-se en alguns d'aquests àpats. I, de fet, i en aquest sentit, jo no sóc gens partidària d'aquest horari, perquè no ajuda gens, entre altres aspectes, a una bona alimentació. I un altre aspecte rellevant que hem de tenir molt controlat, si tenim adolescents a casa, és el consum d'alcohol, especialment durant els caps de setmana, ja que, segons les estadístiques, ha augmentat considerablement el seu consum al nostre país durant els últims anys. El consum d'alcohol i altres substàncies tòxiques, que tots sabem de què parlem, sabem que tenen efectes nocius per la salut. I l'estat psicosocial a nivell escolar, depressió, ansietat o alguns casos trastorns de conducta alimentària, entre altres. Per això també és un altre dels aspectes que hem de vigilar de ben a prop.
I es pot fer alguna cosa per garantir una alimentació saludable en l'adolescència?
Segons els suggeriments de l'Escola de Salut de l'Hospital de Sant Joan de Déu, expliquen que encara que durant l'adolescència es pugui presentar certes modificacions a l'alimentació, no vol dir que no puguem intentar promoure uns bons hàbits alimentaris. Per exemple, alguns consells que podrien ser: fer partícips als adolescents en la presa de decisions, també pel que fa a l'alimentació, que puguin triar i que en puguem parlar. Crear opcions o alternatives saludables que siguin originals i atractives per a ells i elles. Fer assequible una gran varietat d'aliments perquè puguin escollir opcions que els hi agradin i que a la vegada siguin saludables. Explicar i compartir perquè a casa hi ha algunes opcions i no unes altres, sense intentar imposar-les, però sí entendre-les bé tots junts. I una altra de molt important també és aquest cop el predicar amb l'exemple. I si fem tot això i moltes altres coses que segur que feu en moltes cases i encara veiem que pel que sigui aquell noi o aquella noia necessita ajuda, no ens estem de posar-nos en contacte amb professionals de referència.
I què podem fer amb aquelles persones, infants i joves, que presenten diferents al·lèrgies i intoleràncies alimentàries?
Aquest és un altre tema que donaria per un altre pupitre. Cal diferenciar entre al·lèrgia i intolerància alimentària. L'al·lèrgia es produeix quan el sistema immunitari o de defensa del cos s'equivoca i fabrica anticossos específics dirigits contra un aliment concret. L'al·lèrgia habitualment apareix a la pell en forma d'urticària i en alguns casos es pot focalitzar o localitzar al voltant de la boca, causant picor o inflamació als llavis, i en altres ocasions poden produir tos, ofec, xiulets al pit, mareig, palpitacions i fins i tot, en alguns casos concrets, la pèrdua de coneixement. La intolerància, en canvi, es presenta quan l'organisme no és capaç de processar o de dirigir de manera adequada un component de l'aliment i no hi ha, per tant, cap resposta del sistema immunitari. La intolerància alimentària, també coneguda com hipersensibilitat alimentària, passa quan una persona té dificultats per digerir certs aliments i els símptomes més comuns de la intolerància són aquells relacionats amb les molèsties digestives, com la diarrea, l'inflor, marejos, el cansament o mal de cap, entre altres.
I ara ens agradaria continuar parlant d'altres qüestions interessants que ens planteja aquest tema, com els menjadors escolars, l'alimentació de la gent gran, o què vol dir un plat saludable, però el temps és el temps i ens haurem d'emplaçar un altre dia. Avui ens ha acompanyat en el pupitre per parlar dels hàbits d'una alimentació saludable, la Carme Hurtó i Grífols, com sempre, i a més, Carme, quines altres persones o col·lectius?
A més, ens hem servit d'articles, com sempre, investigacions, conferències i lectures de diferents persones estudioses del món de la pedagogia i, en aquest cas, de la salut. Entre altres, el Gourmet Català, el Calendari del Cordill, Fem Salut, de la Generalitat de Catalunya, el Col·legi de Farmacèutics, Mireia Térmens, l'Agència de la Salut Pública de Catalunya, el Diccionari de la Llengua Catalana i algunes aportacions, poquetes avui, del ChatGPT. I, com sempre, també ens hem servit de la veu, el pensament i el testimoniatge de molts docents que han estat i estan a les aules dels centres del Servei d'Educació de Catalunya.
Acabem el pupitre d'avui amb una frase que deixem escrita a la pissarra.
Sí, avui deixem escrita a la pissarra una frase que parlem amb el conegut cuiner Joan Roca, quan ens diu: una recepta de cuina no té ànima, és cada cuiner o cuinera qui li ha de donar. La cuina va més enllà de seguir instruccions, cal posar-hi passió.
I fins aquí el pupitre d'avui.
Sí, gràcies per la vostra escolta i per la confiança, com sempre. A veure si un altre dia tenim ocasió, amb tots els oients que sou en sintonia, de poder fer un bon debat, que segurament ens ajudaria a continuar compartint des del pupitre passió per l'educació.
Us deixem amb un parell de minuts de publicitat i tot seguit el butlletí de notícies de les 11 i a les 11:06 ens retrobem aquí a l'antena del Penedès en xarxa amb el català al carrer, aprenent vocabulari, jugant al concurs i regalant un llibre. Avui és 12, en fan un sobre els 12 mesos de l'any, escrit de forma molt i molt poètica. Truqueu-nos a partir de les 11:10, 11:12 al telèfon de Ràdio Vilafranca.